Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 67a edició, tot just ja la 21a d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, programa 67 i el fem després d'haver estat una setmana sense escoltar-nos. I és que recordeu que la setmana passada no va haver-hi programa degut a l'aturada competitiva del passat cap de setmana pel Carnestoltes. Per tant, en aquesta 67a edició de l'Eixample Esports tornem a la feina per repassar el que va estar l'actualitat esportiva, en aquest cas del passat cap de setmana de 8 i 9 de març del 2025, una actualitat esportiva que cada setmana repassarem, com bé sabeu, de la nostra zona d'impacte. Estem parlant una setmana més de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Per si sou nous escoltant-nos aquí a Eixample Esports, a Eixample Barcelona Ràdio, recordar-vos una jornada més que aquí a l'Eixample Esports parlem dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, alguna coseta de futbol base també de l'Anguera, i parlem justament també de dues entitats més del nostre districte, del nostre barri, que tenen futbol base i no amateur, com són el Club Futbol Don Bosco i la Unió Barcelonista Catalunya. Com sabeu que ens encanta dir, a la segona part del programa sempre canviem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu, en primera instància de futbol sala, d'una banda del Club Futbol Sala Eixample, com també d'altra banda dels equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i una setmana més tancarem el programa, aquesta edició 67, fent cistelles, parlant de bàsquet, de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Com feia només uns instants, com citava fa només uns moments, parlarem del passat cap de setmana del 8 i 9 de març del 2025. Per tant, data que hem de remarcar amb vertigen, com aquest vèrtigo dudós amb la que encetem una jornada més, una edició més de l'Eixample Esports. Doncs amb vertigen una vegada més es va sortir als carrers, tot i el mal dia, aquestes setmanes que arrastràvem i dies de pluges. Tot i això es va poder fer com Déu mana, aquestes reivindicacions del 8 de març, aquestes reivindicacions anuals que han de ser per a totes i per a tots diàries. Estem parlant del Dia Internacional, del Dia Mundial de la Dona, que una vegada més va fer sentir la seva veu, i a totes i a tots ens ha d'entrar bé al cap que aquesta societat no ha d'entendre res més que no sigui la plena igualtat. Així que des d'aquí, des de la posició d'un humil servidor i des de tant Eixample Esports com Eixample Barcelona Ràdio, tot el nostre suport. Les reivindicacions són necessàries, malauradament encara són obligades, però tant de bo puguem arribar en aquell dia on no s'hagin de fer, perquè ja haurem aconseguit, tot i que sembli utòpic, la plena igualtat. Fins llavors s'ha de seguir lluitant i comptaran evidentment amb tot el nostre suport i col·laboració, perquè això només s'aconseguirà si totes i tots hi posem de la nostra part i sobretot no tallem les ales a ningú i tractem a totes les persones en respecte, indiferentment del seu gènere, sexe, raça o qualsevol mena de discriminació que malauradament avui en dia moltes persones encara pateixen. Doncs, per exemple, des d'aquí, des de l'Eixample Esports, sempre mirem de donar veu, al igual que ho fem amb l'esport masculí, al femení, i algunes frases que ja ens han arribat des de la nostra audiència, com moltíssimes gràcies Jordi per parlar d'esport femení, moltíssimes gràcies per parlar de l'equip on juga la meva filla, per parlar de la base femenina d'aquest equip, de l'altre. Doncs tant de bo aquestes frases, aquests agraïments, en aquest cas, no s'hagin de produir mai més, perquè voldrà dir que no es tracta aquest fet com a excepcional, voldrà dir que aquest fet ha passat a ser totalment ja normalitzat. Doncs mireu, per a fer una introducció d'aquesta edició 67, justament el gran titular de la jornada, i sembla que ni feta expressament, ens va com l'anell al dit per reivindicar una vegada més el paper de la dona al món de l'esport i la igualtat de tracte. Sens dubte, una de les notícies de la jornada és que dues jugadores eixamplines, dues jugadores del Club Futbol Sala Eixample, es van proclamar campiones d'Espanya amb la seva selecció catalana. Això ho veurem a la part final del programa, com també una altra de les notícies de la jornada, com va ser la celebració de l'All-Stars de la Supercopa Catalana de Bàsquet, on, com ja avançàvem fa unes setmanes, hi vam tenir també doble representació eixamplina de dos jugadors, que després veurem com els hi va anar, del Club de Bàsquet Ipsi. I pel que fa a més notícies així, a mode de sumari d'introducció de la resta de clubs de l'Eixample, s'ha de dir que no va ser a nivell numèric el cap de setmana amb millors resultats, podríem dir d'alguna manera, però sí que ha estat el cap de setmana on per fi ha trencat la seva mala dinàmica el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, especialment el seu primer equip, la Matera, que encara no havia puntuat aquest 2025, i si no em falla ara la memòria, després veurem les dades ben dites i les tindrem al davant, encadenava 7 derrotes seguides. Doncs no va poder guanyar, però sí suma aquesta jornada, com també ho va fer de 3 el seu amateur. Bé, tot això i molt més, també bons resultats en alguns casos per a equips de l'Anguera, molt de protagonisme aquesta jornada per a la Unió Barcelonista Catalunya, amb qui ens vam reunir tant amb el seu president com el seu secretari, i hem estrenyit, hem tancat llaços, els hem fet cada cop més ferms, com també ho esperem fer amb alguns clubs que també han participat, com el Don Bosco i d'altres de qui aspirem la participació. Només ens falta un per a que participem nosaltres, com és el Club Futbol Sala Eixample. I a banda de tot això, doncs com diem, molt d'anàlisi i moltes coses més les que tindrem d'ara endavant en aquesta 67a edició de l'Eixample Esports, que ja comencem una setmana més, com sempre, anant viatjant cap a la segona catalana. Anem cap al grup 3, on en aquesta 21a jornada, després de la represa competitiva, recordem-ho, setmana passada aturada de la competició de gairebé tots els nostres equips per la celebració del Carnestoltes, del carnaval popularment conegut, doncs bones notícies per a la matera de la penya barcelonista Anguera, que una jornada més segueix sumant. Ho va fer a casa, en aquest cas disputant el seu partit al camp de futbol de l'Escola INEF de Barcelona. Resultat final: penya barcelonista Anguera 1, Unió Deportiva Marianao Poblet 1. Va dominar força l'equip groguet, especialment a la primera part, però tot i això el marcador al descans seria de 0-0. A la segona part, però, es mouria ràpidament l'Electrònic, ja que amb només 4 minuts de la represa, al minut 49, Joel Paredes feia un gol que, pel que ens diuen, s'hagués pogut evitar, però avançaria a la Unió Deportiva Marianao Poblet, als visitants, al marcador. Sortosament per als nostres interessos, però no trigarien a arribar la resposta dels groguets, i és que superada l'hora de joc, al minut 64, Robert Roig, des dels 11 metres, transformava un llançament de penal per situar l'1-1, que acabaria sent el marcador definitiu d'un partit entre l'Anguera i el Marianao força net, on només s'hi van veure 4 targetes grogues, una per als groguets, 3 per al conjunt visitant. Pel que fa a la propera jornada, aquest proper cap de setmana, la penya barcelonista Anguera, el seu amateur A, rebrà a casa a la Unió Deportiva Unificación Bellvitge, un conjunt que justament és el que té per sota el nostre representant, només 2 punts per sota, 2 punts per sobre, justament té a la Unió Deportiva Marianao Poblet, que era el rival aquesta passada jornada. Doncs la mateixa història, intentar guanyar davant d'un rival directe, en aquest cas especialment per a intentar anar cada cop, cada dia més cap amunt, més mirant cap a la promoció d'ascens, que ara mateix té a 8 punts, la marca en cinquena plaça la Unió Deportiva Sector Montserratina, doncs mira més amunt que no pas avall, que de moment és el que està fent, perquè respecte del descens ara mateix té 9 punts de distància, marca en quarta posició per la cua aquest descens el filial de la Unió Esportiva Rubí. Pel que fa a la resta de resultats d'aquesta 21a jornada del grup 3 de la segona catalana van ser els següents. Agrupació Esportiva Prat B 3, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet 1, APA Poble 7 5, Unió Esportiva Rubí B 1, Unificación Baby G 3, Penya Barcelonista Barquino 1, empat a 3 entre la Unió Deportiva Sector Montserratina i la Terlenca Barcelonista, 3 marcadors més, Club Futbol Barcelonista 0, CP Sarrià 2, Sant Vicenç dels Horts 5, Club Deportiu Almeda 2 i per últim la Unió Deportiva Gornal 1, Club Futbol Pallejà 3. Pel que fa al liderat, que no ho hem dit, el líder segueix sent ara mateix amb més marge, encara 7 punts de distància, l'APA Poble Sec. Seguim amb els colors grocs de la penya barcelonista Anguera, però anem a baixar una categoria per parlar del seu amateur B. Anem, doncs, com diem, a la tercera catalana, on en aquesta 21a jornada al grup 10, malauradament, tenim males notícies. És que el conjunt d'Ivan Parra no va poder fer bona, diguéssim, a nivell de continuació de bons resultats. La gran victòria de fa dues setmanes a casa davant del líder, davant de l'Inter Barcelona, perquè va caure per la mínima aquest passat cap de setmana visitant el Sant Genís Penitents. Resultat final, Club Deportivo Sant Genís Penitents 2, Penya Barcelonista Anguera B 1. Com ja hem dit en moltes ocasions al programa, els germans Parra són qui dirigeixen aquest amateur B de l'Anguera. Ivan Parra és el primer entrenador i el segon n'és Ramon Parra. Doncs justament Ramon Parra serà el primer testimoni d'aquesta edició de l'Eixample Esports que escoltarem avui en exclusiva en declaracions per al nostre programa. Un Ramon Parra, el segon entrenador de la penya barcelonista Anguera B, que admetia que no els va sentar bé amb aquesta derrota l'aturada pel Carnestoltes i feia aquest anàlisi que ara escoltarem de la derrota del seu equip.
La verdad es que el partido ha empezado bastante igualado, quizá lleva un poco más del peso del dominio y el peso del partido lo lleva el equipo local, pero tampoco realmente han creado muchas ocasiones de peligro en la primera parte. La última jugada de la primera parte, un penalti muy discutido, yo creo que no es penalti, forcejean los dos, nuestro defensa y nuestro delantero, y el árbitro acaba picando penalti. Nos vamos 1-0 al descanso sin realmente que hubiera pasado mucha cosa a favor del Penitents. En la segunda parte tenemos la desgracia que a los dos minutos encajamos el 2-0. A partir de ahí ellos juegan a placer, nosotros intentamos quedarnos el balón, no hemos acabado de estar cómodos en el partido, en ningún momento nos hemos sentido cómodos, pero hemos ido haciendo cambios, parece que con los cambios el equipo se ha revitalizado y quedando 10 minutos hemos empezado a dominar más, a acercarnos más y bueno, hemos provocado el penalti del 2-1 y luego hemos tenido dos ocasiones, sobre todo la última, un chute a bocajarro que saca el portero con el pie, que ya era el empate a dos. La victoria local no se puede decir que sea injusta, pero tampoco si hubiera sido un empate, tampoco hubiera sido injusto. La pena es que veníamos con una inercia muy positiva de la victoria contra el Inter de Barcelona y quizá el parón de carnaval pues no nos ha sentado todo lo bien que hubiéramos querido y nada, pues a partir de ahora a pensar en la Salle y a ir a ganar los tres puntos en campo de la Salle.
Doncs ho avançava el propi Ramon Parra, l'escoltàvem aquest segon entrenador de l'amateur B de l'Anguera, que la setmana vinent tindran un compromís també molt exigent, més fins i tot, com és visitar aquesta Salle Bona Nova, que és ni més ni menys que el segon classificat amb 45 punts, a 5 del líder l'Inter Barcelona, però atenció perquè encadena dues derrotes seguides i només ha perdut 4 partits en 21 jornades. Per tant, la Salle en el pitjor moment de la temporada, tant de bo que ho puguin aprofitar els groguets. Pel que fa al partit, doncs ho deia el propi Ivan Parra, segurament just a la victòria del Sant Genís Penitents per 2-1, per la mínima, per aquest motiu també ho deia el propi tècnic, hagués pogut ser el més just un empat, però sobretot aquestes desconnexions i aquestes actuacions arbitrals, en aquest cas ho deia el tècnic, que s'avançaria el conjunt local al marcador just abans del descans, al minut 44, Marc Collins Torrents marcaria des dels 11 metres per als locals en un penal més que dubtós, pel que ens comentava el propi Ramon Parra. A la segona part no aixecarien el cap els de l'Eixample i, com ho explicava el tècnic, ràpidament al minut 48 eixamplava, doblava la distància al marcador el Sant Genís amb gol de Víctor González Fortea. No seria fins al tram final, a 10 minuts aproximadament per al final, al minut 84, quan Álvaro Santiago, també des dels 11 metres, transformaria el llançament de penal de Languera per a situar, com dèiem, aquest 2-1 definitiu en un partit molt disputat on s'hi van veure fins a 7 targetes grogues, 4 per banda local, 3 per banda eixamplina. Com dèiem, aquest proper cap de setmana visita el camp del segon classificat, el camp de la Salle Bonanova, mentre que aquest Sant Genís Penitents era també una prova dura, ja que, com explicàvem la setmana passada, és el cinquè classificat amb 40 punts, 4 punts més que els de l'Eixample. Llàstima, no he pogut rascar alguna cosa, fins i tot una victòria que ha sigut genial per poder-se apropar a aquestes posicions capdavanteres. De moment, però, l'Anguera es conforma amb la vuitena plaça. Ara mateix els d'Ivan Parra són vuitens classificats amb 36 punts, a 7 punts ara mateix d'un hipotètic playoff que podria ser la tercera plaça que ocupa la Unió Deportiva Pastrana, i pel que fa a la part baixa, mirant cap avall, marge, 18 punts respecte del descens, que marca quart per la cua ara mateix el filial del Valldoreix. Ara sí que canviem la nostra samarreta i ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. No canviem de grup ni de categoria, seguim al grup 10 de la tercera catalana, i aquí sí que portem bones notícies, perquè a banda de que el rival era de força entitat, una Unió Esportiva Sants B, que és el setè classificat amb 37 punts, justament un punt més que l'amateur B de Languera que comentàvem fa uns instants. De fet, l'ha superat aquesta jornada a la classificació, ha baixat Languera fins a la vuitena plaça. Doncs un rival tan fort que avantatjava els nostres a la matera de l'Esquerra de l'Eixample amb fins a 12 punts de distància de classificació, doncs el conjunt dirigit per Chechu Soldevila va aconseguir rascar un empat de rebre a casa l'escola industrial al conjunt del barri de Sants. Resultat final: no va haver-hi gols a l'escola industrial. Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample a 0, Unió Esportiva Sants de 0. I qui millor una setmana més també per a fer-nos crònica i donar-nos visibilitat i donar-nos una mica de claredat del que va passar en aquest empat a zero, que escoltar a un dels altres testimonis de la jornada, que per cert ho volia dir al principi del programa. Ja justament estem acabant d'escoltar aquest Top of the Wall, al top ara mateix estem de l'Eixample Esports, i és que tornem a trencar barreres, tornem a fer rècord, i a més de bastant llarg, perquè el rècord fins ara el teníem en 5 testimonis de 4 clubs diferents. Aquesta edició 67 de l'Eixample Esports ja no n'hem escoltat un, ara anem pel segon. Comptarem amb fins a 7, sí, sí, 7 testimonis de 4 dels nostres clubs de l'Esquerra de l'Eixample. Per tant, una gran notícia i fruit també, val a dir-ho, de la feina que li posem cada dia al darrere, tant de producció com d'execució, com també de contacte amb els clubs. Aquí una setmana més els agraïm la seva col·laboració, especialment els que cada setmana ja col·laboren regularment amb nosaltres. Doncs un d'ells, el primer de fet, el qui porta més temps amb nosaltres, és el Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Dèiem que el seu amateur A havia empatat a 0 a casa davant del filial del Sants. Doncs hem escoltat la crònica d'aquest empat sense gols de la mà del, ni més ni menys, que el president de l'entitat, de la mà de Manuel Martí Pisa, que ens feia aquesta valoració d'un empat sense gols, però que considera just per als dos equips.
Partido muy competido, muy disputado, con un fútbol muy directo, de balón de área a área, donde se generaban ocasiones, pero las defensas estuvieron más efectivas que las delanteras. Una primera parte donde el equipo visitante estuvo mejor, tuvo mejores oportunidades que los locales, pero sin la efectividad antes de cita. Segunda parte, mucho mejor los locales, con un fútbol más efectivo en producción de ataque, pero lo mismo, entre defensa y meta abortaron todo tipo de oportunidades. De ahí el marcador final de 0-0. El resultado es justo, el reparto de puntos es justo por los méritos de ambas escuadras.
Doncs escoltàvem a Manel Martí Pisa, el president, tirant una mica de tòpics, però això confirma que molts cops acaben sent reals, no? Quan les defenses i els porters estan més encertats que els atacants, pot passar quelcom com el que va passar aquest passat cap de setmana, que va ser aquest empat a 0 entre l'amateur de l'esquerra d'Eixample i l'amateur B dels Sants. Un empat molt i molt important, més fins i tot que el que pugui dir la classificació, ja que recordem-ho que estava sent un 2025 negre per als equips dels blancs, especialment per al seu primer equip, l'amateur A, recordem-ho, encadenava 7 derrotes seguides, de lluny la pitjor dinàmica de la temporada. De fet, fins ara, fins que va començar aquesta dinàmica, només havia perdut 3 partits en tota la temporada, i recordem-ho que no puntuava des de la victòria a casa per 5-0 davant de l'Atlètic Poblenou del passat 21 de desembre de, ara ja ho podem dir, de l'any passat, del 2024. Per tant, amb aquest empat a 0 trenca aquesta mala dinàmica del 2025, on s'havien encadenat, com dèiem, 7 derrotes consecutives. Intentarà seguir capgirant la situació aquest proper cap de setmana visitant el Valldoreix B, un conjunt que és justament, com dèiem abans, que marca la zona de descens. Ara mateix és quart, per la qual amb 18 punts, 7 punts més són els que té aquest amateur A de l'esquerra de l'Eixample, que trobem desè classificat amb 25 punts, com dèiem, repetim, a 7 punts, amb 7 punts de marge respecte de la zona calenta de la taula. Abans d'anar cap a la quarta catalana i veure com li van anar les coses a l'amateur B dels blancs, anem a repassar d'aquest grup 10 de tercera catalana els resultats d'aquesta passada 21ena jornada. Atlètic Poblenou 2, Canyelles B 2, Inter Barcelona 3, La Salle Bonanova 0. Atenció amb aquest resultat, la victòria de l'Inter per 3-0 davant del segon classificat de La Salle Bonanova. Com dèiem abans, ara són 5 punts de marge de l'Inter respecte de La Salle. Més marcadors, el CP Sarrià B 5, Futbol Club Valldoreix B 0, l'Alzamora 3, Unió Deportiva Pastrana 1, la Florida B 0, Escola Esportiva Guineueta B 6, i per últim, partit vibrant, l'empat a 3 entre l'Olimpia Viaró i el Cerro Club Deportiu. Com avançàvem, baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, on en aquesta 19ena, en aquesta, està, perdó, 21ena jornada, al grup 19, molt bones notícies també, trenca la pitjor dinàmica fins ara de la temporada el conjunt de Carlos Encabo, i és que va guanyar de golejada a casa a l'Escola Industrial a la Darna. Resultat final, Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample B 3, Futbol Club Darna 2019 0. Com dèiem, victòria per 3-0 del conjunt de Carlos Encabo en un partit força net, on només s'hi van veure 4 targetes grogues, 2 per a cadascun dels equips que s'enfrontaven. Pel que fa a la crònica del partit, els blancs avançarien ben aviat al marcador. Al minut 6, Alexander Torres faria el primer per als de l'Eixample, i amb aquest 1-0 s'arribaria al temps de descans. I a la segona part, al minut 55, Arnau Mantilla marcaria el segon per als locals, i no tancarien amb el 3-0 final el partit, valgui la redundància, fins al final d'aquest, ja que no seria fins al minut 89 que arribaria la sentència, aquest tercer gol, aquest 3-0, obra de Marc Gil. Abans de veure com està la classificació i qui tindran de rival aquest proper cap de setmana, anem a escoltar una altra declaració, en aquest cas una altra habitual, anem a escoltar en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports les declaracions de Carlos Encabo, l'entrenador d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que admet que aquesta victòria d'aquesta passada jornada és molt important per reforçar especialment la confiança de l'equip.
Era un partit important avui pel moment on estem de la temporada, i hem tret una bona victòria que ens torna a donar confiança davant d'un rival directe que era molt intens. Els hem aconseguit igualar en intensitat i al final el partit ha caigut davant de nostre per detalls, però que els has de buscar. I avui hem tornat a guanyar aquesta confiança en que el que fem ho fem bé, que som un equip que quan estem bé som complicats i que podem competir a tothom. De manera que content, seguir treballant com dic sempre, perquè crec que el camí és correcte, els resultats arribaran o no, però avui sí que tornem a tenir una mica de dosi de confiança de cara al que ens ve ara, que és molt complicat.
Doncs deia el propi tècnic Carlos Encabo la importància això de recuperar la confiança i de que estan en un tram complicat de la temporada, i és que justament la Darna era la quarta classificada i amb aquesta victòria davant d'aquest conjunt, els de Carlos en Cabo recuperen la quarta plaça. Ara mateix són quarts amb 39 punts, molt lluny del líder, que tot i això va caure aquesta jornada, la seva tercera derrota en tota la temporada. Parlem de l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià, que és líder amb 52 punts, com dèiem, en quarta posició el nostre representant, l'amateur B de l'Esquerra d'Eixample, amb 39. Per tant, lluny d'aquest líder, però ara mateix dins d'aquestes 5 places de playoff d'ascens cap a tercera catalana, com dèiem, ara mateix és quart classificat, i justament aquest proper cap de setmana s'enfrontarà al tercer classificat, aquí té 3 punts per sobre la classificació, com és en tercera posició el Club Futbol Barceloneta. Bé, ho deia Carlos en Cabo, important aquesta confiança, anar-la recuperant, perquè dèiem que estava sent un 2025 negre per als blancs, especialment per al seu amaterà, però tampoc estaven anant bé les coses per a l'amater B, que venia, recordem-ho, d'encadenar moltes victòries consecutives, fins a 5, portava 10 jornades sense perdre, si no ens fallen els números, però ara venia d'encadenar 3 derrotes seguides. Per tant, aquesta victòria a casa davant de la Darna, molt i molt important, tant per anar sumant punts com sensacions, recuperar-les per enfrontar equips exigents com serà aquest filial de la Barceloneta aquest proper cap de setmana. Abans d'anar cap al futbol base, anem a repassar la resta de resultats d'aquest grup 19 de la quarta catalana en aquesta passada 21a jornada. Gran Penya Espanyolista Manigua B 1, Club Deportivo Carmelo 2, APA Poble Sec 1, Gòtic 1, Club Futbol Guinardó 3, Unió Esportiva Cèltic A 3, déu-n'hi-do, quants empats, doncs un més, el del Club Futbol Barceloneta, justament, a 2, davant del Barcelona City Futbol Club, 3 marcadors més, l'Escola Brafa 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 1, com dèiem, la derrota del líder, i els dos últims marcadors, el Car Eleven Futbol Club B 0, Inspire Soccer 5, i la Unió Deportiva Parc B 5, Sant Ignasi C 3. Deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base i en primera instància ho farem parlant dels equips de la Unió Barcelonista Catalunya, un conjunt amb qui mantenim molt bona sintonia i, com explicàvem a la part inicial del programa, fa unes setmanes vam poder mantenir presencialment una reunió molt agradable amb el president i el secretari del conjunt de la Franja Blaugrana. Fruit d'això, avui, per exemple, tindrem fins a 3 testimonis del conjunt de la Franja Blaugrana, i s'estrena també com a col·laborador del programa, perquè no havíem tingut fins ara declaracions d'ells. Per tant, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a seguir creixent, a difonent el programa i a arribar cada dia a més i més gent. Com també els seus equips arriben cada dia amb millors resultats, ja que aquesta passada jornada, aquest passat cap de setmana del 8 i 9 de març, dels 17 partits que van disputar, van tenir un bagatge positiu de 8 victòries, 2 empats i 7 derrotes. Si bé no va ser el cap de setmana dels equips juvenils, que malauradament van caure tots dos, tant el juvenil A 2-1 per la mínima fora de casa, com amb contundència, en aquest cas ho va fer el juvenil B també com a visitant, en canvi van haver-hi 8 victòries. I per repassar algunes d'elles i el més destacat d'aquesta jornada per al conjunt de la Franja Blaugrana, tenim amb nosaltres les declaracions d'un dels membres de la Junta. Estem parlant ni més ni menys que del secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, Robert De Haro, que ens aporta aquestes valoracions sobre els resultats més destacats de la jornada per als equips de la Franja Blaugrana.
Des de la Unió Barcelonista Catalunya ens agradaria destacar les 3 victòries dels nostres equips cadets. El cadet C continua líder amb una gran victòria a domicili, i el cadet A remunta un 0-2 a casa contra el líder de la categoria. El sub-14A també aconsegueix una remuntada in extremis en una gran segona part, on els nostres aconsegueixen els 2 gols per capgirar el marcador al municipal de l'Horta. També ens agradaria destacar que, tot i l'empat del sub-10A, l'equip continua líder. Gran victòria del sub-11 B, que continua en posicions de promoció, i els més petitons del club aconsegueixen una victòria amb porteria a 0. Pel que fa als nostres equips femenins, victòria a l'infantil continua amb una gran ratxa en aquesta segona volta i victòria per la mínima del CAF femení en un partit que continuen líders contra el segon classificat guanyant per la mínima.
Doncs moltes gràcies al Robert De Haro, que ens citava algun dels resultats més destacats de la base de la Franja Blaugrana, d'aquests equips de la Unió Barcelonista Catalunya, i ens explicava, per exemple, la importància de la victòria del sub-14A, en aquest cas com a visitant al Camp de l'Horta, per 1-2. Doncs en exclusiva per a l'Eixample Esports, i això sempre ens agrada, parlar amb els nens i les nenes, amb la base, sempre amb el consentiment dels clubs, de les famílies, evidentment, per davant. Doncs aquesta setmana tindrem la sort d'escoltar a un d'aquests nois i noies. En aquest cas és un noi, forma part, com dèiem, d'aquest equip, de fet és el capità del sub-14A. Estem parlant de Marc Mármol, aquest capità del sub-14A de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens valorava d'aquesta manera la victòria d'aquesta jornada, i atenció amb això, perquè té ben clar que ha de posar l'equip per seguir en el camí de la victòria. Esperem que no s'enfadi ningú quan ho escolteu, segur que us arrenquem un somriure i que serà un dels moments de la temporada de l'Eixample Esports. Escoltem doncs aquestes valoracions, que ho té ben clar, de Marc Mármol.
Estem aquí amb Marc Mármol, capità del sub-14A, que han aconseguit la victòria a Camp de l'Horta per 1-2. Què t'ha semblat el partit d'avui, Marc?
Bueno, com sempre, complicat, en un camp que era bastant gran i ens costa, i els altres també apretaven, però hem començat perdent, però hem pogut treure el partit endavant amb una gran victòria que ens deixa molt bon lloc a la taula.
Què li dius a l'equip i als entrenadors pels últims 10 partits que queden d'aquesta lliga?
Els veiem durs, però afrontar-los amb tots, sense perdre res i amb dos collons, perquè si no, no podem guanyar, i hi ha que apretar tot.
Doncs ja ho hem sentit, eh? Ja ho hem sentit, que té ben clar què s'ha de posar i què s'ha de fer per mantenir aquesta bona dinàmica. Doncs divertit, no?, el comentari dels nens i nenes, dels infants, que sempre van moltes cops amb el primer que pensen, no?, però també quan se l'escolta sembla tot un professional, eh? Com n'aprenen també dels grans, i com sempre diem, que els grans han de tenir, sobretot en esport, conductes positives i conductes que acaben sent exemplars per als més petits. Per tant, endavant amb tot això, que tot el que sigui bons exemples, nosaltres sempre hi serem també al darrere per donar-hi suport. Com també hi serem al darrere, com ja dèiem, anem a escoltar l'últim testimoni de la Unió Barcelonista Catalunya, i de fet els estem fent molt ràpids, però és ja el sisè testimoni, ni més ni menys, del programa, dels 7 que tenim en total. Doncs com diem, justament nosaltres de les bones causes i iniciatives sempre ens en volem fer ressò, i justament per commemorar aquest 8 de març, sempre des de l'Eixample Esports un servidor intenta tenir declaracions tant a nivell masculí com femení, veus de nois i de noies. Però sí que és veritat que costa més aconseguir aquestes declaracions, en aquest cas femenines, en gran part perquè no tots els clubs poden apostar tan fortament, o no volen, en qualsevol dels casos. Cadascú doncs, tindria una anàlisi segurament a part d'aquests equips femenins, i amb més equips masculins, però aquesta setmana pensava i reflexionava sobre que encara no havíem tingut cap veu femenina, una cosa que és força vergonyosa i fa de pensar, aquí a l'Eixample Esports. Doncs per trencar-ho i ben fort, aquesta setmana en tindrem dos, i de fet són les dos que estan per venir. D'una banda, anem a escoltar ara, seguint amb la Unió Barcelonista Catalunya i amb aquestes bones iniciatives, una petita entrevista a Anabel León, la coordinadora de la secció femenina de la Unió Barcelonista Catalunya, que justament ens explicarà una mica d'on va sorgir aquesta idea per apostar pel femení i com està ara mateix la situació. L'entrevista, per cert, també en exclusiva per a l'Eixample Esports, ens la facilita i ens fa les preguntes, ens tira un cable, podríem dir, justament el propi president de l'entitat, el Jaume Muñoz, president del Catalunya, que és qui li fa les preguntes a la nostra protagonista. Escoltem doncs, com dèiem, la coordinadora de la secció femenina del Catalunya, Anabel León.
Per començar, ens podries explicar qui ets i quin és el teu rol dins de la Unió Barcelonista de Catalunya?
Hola, doncs el meu nom és Anabel León i sóc la coordinadora de la secció femenina de la Unió Barcelonista de Catalunya i porto amb aquest projecte des de fa 3 anys allà actualment.
La Unió Barcelonista de Catalunya és l'únic club de l'Eixample amb secció femenina. Com va néixer aquest projecte?
Doncs mira, va néixer això 3 anys enrere, just després de la pandèmia. Em van comentar si volia encarregar-me d'aquest projecte i volia començar aquesta secció des de zero. Jo havia sigut jugadora de futbol, entrenadora i estava implicada en el club. El meu fill juga aquí des dels 5 anys i em va semblar que era idoni a poder ajudar a les nenes a que juguin a futbol, aquest esport que tant m'agrada.
I com està evolucionant el projecte? Quin és el projecte de futur?
La veritat és que estem molt contentes perquè encara que fa molt poc que vam començar a caminar, actualment tenim ja 2 equips, un infantil i un cadet. Els 2 equips han molt bona evolució, de fet el cadet ara mateix és primer de la lliga. I de futur, bueno, estem creixent d'una forma orgànica i l'any vinent volem incorporar un altre equip, un aleví, i el cadet farà el salt a cadet futbol 11, o sigui que tindrem 3 equips.
Un dels punts més interessants de projectes és que tot l'estaf és femení. Per què heu apostat per això?
Per mi era molt important que les nenes tinguessin referents i que aquestes nenes es veiessin més endavant com a possibles entrenadores o possibles coordinadores d'un equip de futbol femení. Llavors, per això, per mi era molt important i pel club que aquest staff sigués tot femení i elles tinguin aquests referents per més endavant.
I per acabar, quin missatge enviaries a les nenes i famílies que encara no han fet el pas cap al futbol?
Home, doncs ho tinc molt clar, que pensin en el Catalunya, que nosaltres les esperem aquí i que ens agradaria que vinguessin i que, bueno, les rebrem i s'ho passaran d'allò més bé i aprendran a jugar a futbol molt.
Molt bé, doncs moltes gràcies i espero que tot el projecte vagi endavant en un futur.
Gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies a vosaltres, i tant que sí, ens fem extens d'aquest agraïment, especialment de nosaltres cap a l'Anabel León, que estem molt contents que aquest projecte vagi tan i tan bé, que es consolidi, que fins i tot estigui creixent, com sentíem ara, amb un proper club de cara a equip, de cara femení, de cara a la propera temporada. I agrair també una vegada més la seva atenció i col·laboració a tots els clubs, i en especial aquesta setmana a la Unió Barcelonista Catalunya, i també a les dues persones que han intervingut al programa d'avui, com són el Robert de Aro, el secretari, que per cert, no ho hem citat abans, però és qui li feia les preguntes al nostre simpàtic protagonista, el Marc Mármol, i també el propi president, el Jaume Muñoz, que és qui també ens va rebre en aquesta trobada presencial de fins a 2 hores vam estar reunits, o sigui que va ser molt agradable, i que era qui li feia les preguntes també a l'Anabel León. Doncs vinga, seguim amb el futbol base a Eixamplí i ara anem a parlar del el Club Futbol Don Bosco. Ho avançàvem en l'últim programa, que hi havia partidàs i dels grossos del seu juvenil A. Per analitzar-lo, doncs, anem cap a la juvenil segona divisió, al grup 15, on en aquesta passada 19a jornada s'enfrontaven els 2 primers classificats, el líder, el nostre representant del Club Futbol Don Bosco, i el juvenil C del Vila Olímpica Club Esportiu. Recordem que arribaven a aquest partit amb només 2 punts de distància entre ells i es mantindrà aquesta diferència de 2 punts favorable als de l'Eixample, tot i que compte, perquè recordem que els locals, els mariners, tenen un partit menys disputat, ja que han de descansar, ja van descansar, perdó, en aquesta segona volta i ho haurà de fer el Don Bosco. Però com a mínim la pressió continua per al Vila Olímpica, ja que es va empatar i el resultat va ser d'empatador. Resultat final: Vila Olímpica Club Esportiu C 2, Club Futbol Don Bosco 2. S'ha de dir, però, que el conjunt de Walter Nunes va haver de remar i de valent per poder sumar de la seva visita al Vila Olímpica Club Esportiu. I és que no van començar gens bé les coses per als de l'Eixample. Al minut 4, un dels noms propis del partit, Guillem Esbert, feia el seu primer gol i el primer gol del maig. I només uns minuts més tard, al minut 21, el propi Guillem feia el seu doblet i situava al descans un 2-0 molt favorable a favor, valgui la redundància, dels locals. Aquí, però, Walter Nunes va tirar de tàctica, tècnica i dialèctica, va esperonar els seus al temps de descans i el juvenil del Don Bosco va sortir endolladíssim a la segona part. I qui no, abanderant Pol Bernat, el màxim golejador d'aquest equip que al minut 65 transformaria un llançament de penal per retallar distàncies i només 5 minuts després, un altre dels noms propis una setmana més, Pol Bernat, faria el seu doblet per situar el 2-2 definitiu al marcador d'un partit on s'hi van veure fins a 7 targetes grogues, 4 per part local, 3 per part eixamplina i fins i tot a l'acció del penal, segurament molt protestada, al minut 65 es va expulsar un dels dos porters del Vila Olímpica. Es va expulsar a Daniel García. Com dèiem, amb aquest empat a 2 es mantenen les distàncies a la classificació. Segueix una setmana més líder el nostre representant, el Don Bosco, amb 45 punts, 43, 2 menys, són els que té el Vila Olímpica Club Esportiu, però també, aprofitant aquesta punxada dels dos primers, el Martinenc D. Per tant, està la cosa bonica i apretada a la part alta d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió. Pel que fa al partit de la propera jornada, d'aquest proper cap de setmana, el Don Bosco rebrà a casa l'Escola Industrial al Centre d'Esports L'Hospitalet, un equip que no és tan capdavanter com el Vila Olímpica i que el trobem classificat tercer per la cua amb 14 punts. Per tant, esperem que els de Walter Nunes puguin guanyar i amb contundència per seguir al capdavant de la classificació d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió. I encarem ja amb velocitat, amb vertigen, aquesta segona part del programa i començant a dir, canviem la gespa pel parquet, anem ràpidament cap al poliesportiu fent la nostra primera parada al futbol sala i començant parlant d'una de les notícies, sens dubte, de la jornada, i és que estem d'enhorabona. Fa unes setmanes dèiem que dos jugadores, entre elles la Mila Pou justament, havia sigut subcampiona d'Espanya amb la catalana, doncs dos jugadores del Club Futbol Sala Eixample s'han proclamat aquest passat cap de setmana al Campionat d'Espanya de les Seleccions Autonòmiques disputat a Cádiz. De fet, ho van fer amb la selecció catalana sub-14 femenina, s'han proclamat campiones d'Espanya, i aquestes dos jugadores són tant la Mila Pou com la Nara Buró. Les dues eixamplines, com diem, van representar la catalana en aquests campionats i van aconseguir-se imposar a la final a la selecció de Castella-La Mancha per 1-0, i amb aquesta victòria a la gran final es van proclamar campiones. Per tant, enhorabona a totes dues, que pel camí van guanyar grans seleccions com són l'andalusa, la gallega, la aragonesa i la selecció de Ceuta, i també, com dèiem, a la final la de Castella-La Mancha. L'enhorabona a elles dos i als seus amics i familiars, perquè fa patxoca tenir dos campiones d'Espanya catalanes, en aquest cas, i de l'Eixample. I pel que fa als resultats de la jornada, pel que fa al més destacat, volem mencionar que el cadet B va sumar de nou aquest cap de setmana de 3 i ja és la novena jornada consecutiva que no perd. Per tant, gran paper del cadet B, com també del sènior C masculí, que va tornar a sumar de 3 i es consolida com a segon classificat a la classificació. Pel que fa al bagatge de resultats dels equips de l'Eixample, en una jornada on es van suspendre dos partits, el de l'Infantil B i el de l'Alevi C, bons resultats, però no tan bons com de costum. Ens tenim molt mal acostumats els negrivermells i negrivermelles. En 18 partits, aquesta jornada del 8 i 9 de març, 8 victòries, 2 empats i 8 derrotes. Per tant, la cosa força equilibrada. Anem a repassar, doncs, aquests 18 resultats, si ens dona l'aire i la gola, dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Futsal Arrels 3, Benjamí A 3, Alevi B 2, Badalona Iris 4, Barça 8, Alevi A 1, Futsal Olesa 2, Alevi Femení 6, Infantil C 5, Atlètic Les Corts 0, Futsal Ripollet 3, Infantil A 9, Infantil Femení 6, Club Esportiu Futsal Mataró 0. Més marcadors, passem a la categoria cadet. Cadet B 3, Futsal Gràcia 1, Barça 9, Cadet A 0, Cadet Femení 8, Ciutat de Mataró 1, Juvenil C 0, Badalona Futsal Iris 4, el Juvenil B, que va caure per 2-5 a casa davant del Club Futbol Salà al col·legi, també va caure al Santa Isabel el Juvenil A per 3-6 davant el Futsal Covisa Manresa. Qui va guanyar de golejada, com dèiem, va ser el sènior C femení, el sènior C, masculí, per 1-6 visitant la pista dels Secciones Deportives Espanyol Sí, més marcadors, l'empat a 3 del sènior B masculí davant el Xarxa Horta i 3 marcadors més del Club Futbol Sala Linyola 3, sènior A masculí 5, el sènior B femení 1, l'Associació Esportiva Penyes Plugues B 4 i per últim el Futsal Mataró 4, sènior A femení 2. No deixem el futsal però canviem els colors de la nostra samarreta, ens posem els colors groc i negres per parlar una setmana més dels equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, el conjunt groc i negre que aquesta passada jornada va tenir un resultat, uns bagatges de resultats força favorable. Va descansar el sènior C ja que es va ajornar el seu partit i de la resta de partits disputats, que van ser un total de 6, es van aconseguir 3 victòries, un empat i només 2 derrotes. Els resultats van ser els següents: sènior A 4, futsal Sants Les Corts 4, sènior B 0, joventut Les Corts 3, juvenil A 6, màgic Sants Futsal 1, juvenil B 3, futsal Polaris Fort Pienc 1, la derrota del cadet per 4-1 a la pista de l'Estel Vallseca i per últim la gran victòria de l'infantil per 5-6 a la pista del màgic Sants Futsal. Perquè fa una mica de crònica d'aquest empat a 4 del primer equip del sènior A masculí davant el futsal Sants Les Corts, s'ha de dir que la primera part va ser força fluixa, però l'equip va saber reaccionar a la segona part, capgirant 2 marcadors adversos, ja ho direm, com van ser un 0-2 i un 1-3 posteriorment. Per tant, positiu aquest empat a 4, tot el que sigui sumar. El propi Pau Barangó, l'entrenador, ens diu sempre que és positiu. Per tant, esperem que puguin fer-ho també al pròxim partit davant l'Associació Esportiva Xarxa Horta. Els golejadors d'aquest empat a 4 van ser Guillem Caire, Alberto Penina i per partida doble Alejandro Extraviz. I pel que fa a la victòria del juvenil per 6-1 davant del màgic Sants, s'ha de dir que el conjunt juvenil va tenir un domini total del partit i també molt bon ritme, i gràcies a aquesta victòria continuen líders com a mínim fins al dimecres d'aquesta setmana, ja que el segon classificat ara mateix, la Salle, juga partit aplaçat. Per tant, a més, el conjunt juvenil dels groc i negres descansa aquest proper cap de setmana, per tant, tant de bo puguin fer al capdamunt de la classificació, que voldrà dir que ha punxat el conjunt de la Salle. I pel que fa al futsal ho deixaríem aquí, però ens falta anar cap al bàsquet per tancar una edició més de l'Eixample Esports. Per fer-ho, doncs, anem a parlar una setmana més dels llangardaixos i llangardaixes, dels jugadors i jugadores dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Anem a veure, doncs, aquest bagatge de resultats. Doncs una setmana més favorable: dels 12 partits que es disputaven, 7 victòries i només 5 derrotes. Anem a repassar, doncs, els resultats d'aquest passat cap de setmana del 8 i 9 de març. Grandíssima victòria del Júnior 08 femení, que va guanyar contundentment per 25-100 a la pista del Club Esportiu Maristes SLC. Més marcadors: Júnior 07 masculí 75, BBA 2007 67, Sènior A masculí 67, Unió Esportiva Montgat 68, Canovelles Bàsquet 65, Júnior 07 femení 58, sènior C masculí 101, Unió Esportiva Gaudí C 37, sub-20 masculí 62, bàsquet Nou Barris 42, bàsquet Canyelles 50, sènior B femení 39, Júnior 08 femení 38, Manyanet Les Corts 44, Club Bàsquet Castellbisbal B 62, sènior C femení 45, Júnior 08 masculí 83, Club Bàsquet Cubelles 42, el sènior A femení del que ara en parlarem va guanyar per 53-69 a la pista del Masnou Bàsquet i per últim hem d'explicar la victòria del sènior B masculí per 76-60 a casa davant del Jack Sants B. Doncs justament i en clau femenina una vegada més en aquest programa especialment dedicat a les dones i les nostres esportistes, volem parlar de bàsquet femení, i és que el club de bàsquet Ipsi, el sènior A femení, va guanyar, com dèiem, per 69-53 a la pista del Masnou, i per parlar-ne tenim ni més ni menys que la seva capitana, Sílvia Osorio, la capitana d'aquest sènior A femení del club de bàsquet Ipsi, que ens feia aquesta valoració de la victòria del seu equip i del que se n'espera d'aquest equip d'aquí a final de temporada. L'escoltem.
Crec que amb la victòria d'ahir contra el Masnou estem en una bona dinàmica. Va ser un partit on vam tenir un encert alt, arribant gairebé als 70 punts, i vam estar còmodes fent el nostre joc. Aquesta victòria, juntament amb la de fa dues setmanes contra Joventut Les Corts, han sigut clau per guanyar confiança i afrontar el que ens queda. Pel que fa al tram final de temporada, és cert que encara ens queden 6 partits molt importants per davant, però crec que arribem en un bon moment, amb molt bones sensacions i estem motivades. Jo confio plenament en aquest equip i crec que totes hi confiem i creiem. Per tant, això ens permetrà competir cada partit fins l'últim minut i intentar salvar la categoria.
Doncs aquestes eren les paraules de, com dèiem, la capitana Sílvia Osorio, que feia aquesta valoració d'una victòria importantíssima, ja que ara mateix, amb aquesta victòria a la pista del Masnou, són fora del descens. Baixen les 4 últimes classificades, elles són desenes, cinquenes per darrere, amb ara mateix un total de 27 punts i encadenen 2 victòries de forma consecutiva. I pel que fa al bàsquet, abans d'acabar aquesta edició 67 de l'Eixample Esports, volem donar una de les altres grandíssimes notícies, és que es va disputar a Cerdanyola del Vallès, davant de més de 1.200 espectadors i espectadores, l'All-Stars 2025 de la Supercopa Catalana de Bàsquet. Ho avançàvem fa unes setmanes, vam tenir a 2 representants eixamplins i ens van fer cas, fèiem el comentari divertit de que els haurien de separar perquè no fos un abús d'un equip a l'altre. Doncs els van separar, el Miqui, el Miquel de Jove va jugar amb l'equip blau i el Guillem Pérez amb l'equip vermell. El resultat se'l van portar al combinat blau, el del Miqui, per 139-128, però evidentment això és el de menys perquè va ser una autèntica festa del bàsquet amb molt show, ja veiem la quantitat de punts, per tant, segurament una mica de show com a l'All-Stars de la NBA, no? I els nostres també hi van aportar la seva part, ja que per exemple el Miqui va fer 2 punts i 5 rebots, 8 punts de crèdit de valoració per al Miqui. I per la seva banda, atenció, tot i perdre, el Guillem va ser un dels màxims anotadors del xoc, recordeu-ho, jugava amb l'equip vermell i va sumar un total de 18 punts i 19 de valoració. Se'ns acaba el temps, de fet, ja se'ns ha acabat. Estem fent el programa més llarg de la història fins ara de l'Eixample Esports. Per poquet no farem una hora de programa, em sembla, pràcticament ja anem cap allà, però això és gràcies, en part, tant al vostre suport com al dels clubs. I recordeu que estem buscant patrocinadors per poder seguir endavant amb el projecte i poder-lo gestionar i també doncs, poder-lo seguir tirant, com dèiem, endavant. Per tant, teniu totes les vies de contacte obertes per si esteu interessats en poder-nos ajudar econòmicament i a nivell de patrocini, i recordar-vos una setmana més que podeu escoltar l'Eixample Esports de dimarts a dijous a les 12 del migdia en directe a través de la web d'Eixample Barcelona Ràdio. En aquesta mateixa web, a l'apartat de l'Eixample Esports, hi podreu trobar tant aquest programa 67 com els 66 anteriors a mode de podcast per a que podeu escoltar el programa quan vosaltres vulgueu. Recordeu que som ja a xarxes socials, tenim les xarxes del programa, ens podeu seguir a @eixampleesports, tant a Instagram com a X, ara abans denominat Twitter, com a Facebook. I també us agrairia moltíssim, un servidor Jordi Gallà, si em podeu seguir a les meves pròpies xarxes socials personals. Em podeu trobar a Instagram, a @JordiGallagas, i a X, Twitter, em podeu trobar com a @JordiGallà. Se'ns acaba aquí el temps, aquest programa 67, aquest programa carregat d'esport femení, de reivindicacions feministes i d'igualtat, i esperem que tant el següent programa com tots els que estiguin per venir, cada dia, mica en mica, visquéssim i els expliquéssim en una societat més igualitària. Ho deixem aquí i us esperem la setmana vinent. Fins llavors, però, que passeu una grandíssima setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.